Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per iniciar una setmana amb més estones de sol. Tot i la presència d'alguns núvols decoratius aquest matí, al llarg del dia d'avui dominarà el sol amb un ascens lleuger de la temperatura màxima.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja ho sentiu, 10.715.430 euros va recaptar ahir la Marató de TV3 en aquest programa de més de 15 hores en directe des de Sant Joan d'Espí i des de molts llocs del territori. Per exemple, des del Baix Empordà, on es van fer activitats, per exemple, a Begur, es va fer una encesa de llums solidària, globus per la Marató, tot això va ser el cap de setmana passat. Aquest cap de setmana vinent es farà un taller infantil de cor al pal del Tio, també a Esclanyà. A Esclanyà, per exemple, en el tir amb arc dels dies 7, 8 i 9 de desembre es van recaptar 365 euros. Més pobles, per exemple, a Bellcaire, i es va fer una cursa de muntanya solidària. A Calonja, el cap de setmana, divendres vinent, el primer mercat de Nadal, xocolata i melindros al pati de l'escola La Sínia. També a Calonja, un campionat americà de pàdel, tennis i sorteig de regals. En aquest cas es van recaptar 720 euros. Això hem parlat només dels pobles, d'alguns dels pobles, però és a dir, podríem anar a l'Estartit, podríem anar a la Bisbal d'Empordà amb una quina de futbol solidari, xocolatada solidària. A la Pera es va fer ja fa un mes la 5a Fideuada per la Marató, que va recaptar 504 euros. A la Tallada, a Llafranca, a Monells, a Montràs, a Palafrugell, per exemple, l'Associació de Joves Birres Braves va fer ahir una cercavila i xocolatada pels carrers amb gegants, capgrossos, grellers, batucada, i quan marcava van fer una xocolatada popular amb donatiu. Tot això és el que dona de si aquesta Marató de TV3, que és més que un programa, ja és una acció social de tot el país.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
On hi ha aquestes notícies? Els 8 regidors de l'oposició de l'Ajuntament de la Bisbal han demanat un ple extraordinari per debatre la moció que pretén que el govern municipal, en un termini màxim de 6 mesos, aprovi la redacció d'un projecte executiu per construir un nou pavelló d'esports. El ple és aquest vespre a les 8 i de seguida ho ampliem. Ja han començat les actuacions de reparació del Ridaura. Bon dia, Eugènia Güell.
Bon dia, Dani. Primer, l'Ajuntament repararà el col·lector d'aigües residuals afectat i després l'Agència Catalana de l'Aigua restituirà l'escullera de protecció.
Més notícies. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha engegat el programa d'ocupació juvenil Som Singulars. Judit Sáez, bon dia.
Bon dia, doncs sí, aquesta és una iniciativa que proposa 4 cursos als nois i noies d'entre 16 i 29 anys de la comarca per oferir formació en els sectors amb més demanda de personal del Baix Empordà. En concret n'hi ha 4, d'atenció al client, d'auxiliar de magatzem, d'ajudant de cuina i d'ajudant de cambrer.
I Palamós també vol millorar l'ocupabilitat dels seus veïns i veïnes i destinarà gairebé 100.000 euros a que els ha subvencionat la Generalitat. El proper 2019, l'Ajuntament de la Vila posarà en marxa un dispositiu d'inserció sociolaboral per persones majors de 16 anys. Sant Feliu es posa guapa per les eleccions municipals. Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia. Actualment Sant Feliu de Guíxols té moltes obres en marxa. L'oposició ironitza que s'acosten les municipals i a Ràdio Capital hem recopilat tot allò que cal saber de les obres a la vila.
Han tornat a identificar dofins mulars a l'abadia de Palamós, Eugènia Güell.
És bastant freqüent. Aquesta vegada se n'han identificat uns 20 individus i parlarem amb l'associació que els fotografia.
I a Paratallada, Eugènia, ja està a punt d'acabar la primera fase de les obres que permetrà visitar la Torre de les Hores.
Es tracta d'una de les més representatives i ben conservades del sistema de pensió del conjunt medieval. La segona fase es farà al llarg del 2019 i en aquesta primera fase s'inverteixen un total de 30.000 euros.
Dissabte es va fer oficial el nom de la nova biblioteca municipal de la Bisbal, que passa a anomenar-se Lluïsa Duran. L'antic escorxador, que és l'espai on està ubicada, és un edifici que inicialment estava previst per altres usos culturals, però les situacions d'aquesta suposada, aquesta sentència que s'està esperant sobre l'enderroc de l'edifici de la nova planta, que havia de ser la Biblioteca Central Comarcal, ha obligat a redissenyar l'edifici històric restaurat. Manel Magrinyà.
Bon dia. Emotiu i multitudinari bateig de la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal.
Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca Lluïsa Duran.
Aquesta setmana està les aplaudides paraules de benvinguda de la bibliotecària Anna Clermont.
I s'han absolt els 6 acusats per intentar endur-se una senyal de municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència a Pals. Bon dia, Maria Monteis.
Bon dia. Sí, la sentència recull que no ha quedat provat que els processats arrenquessin el cartell situat a l'entrada del municipi. El jutjat conclou que van trobar la senyal a terra i la van introduir al vehicle.
L'activitat cultural d'avui al Baix Empordà passa per Palafrugell. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. La pista de gel de Palafrugell ja està oberta amb un ventall d'activitats gratuïtes i per tota la família, des de les 10 del matí fins les 2 i des de les 4 i fins les 9 del vespre, amb servei de bar, creperia i molt més.
És dilluns, comencem la setmana i volem saber quin temps farà i si ens esperaran noves pluges o no. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Després dels plogims que es van produir el passat diumenge, aquest inici de setmana gaudirem de millor temps, amb més estones de sol i alguns núvols poc desenvolupats que decoraran el cel. La temperatura màxima pujarà lleugerament respecte a ahir, superant els 16 graus als indrets de la comarca on faci més sol. La mínima serà més baixa i es situarà al voltant dels 3 graus. Demà dimarts serà un dia en general assolellat i continuarà l'ascens de la temperatura, sobretot la màxima, a l'espera d'una nova línia frontal que ens creuarà a partir de dimecres.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Arriba de nou la pista de gel de Palafrugell. Fins al diumenge 6 de gener, vine a patinar i a gaudir de totes les activitats que hem preparat. Concerts, tallers, espectacles de màgia i molt més. Gaudeix del Nadal i de la pista de gel a Palafrugell. Més informació a visit palafrugell.cat.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
tenis la Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Per Nadal, neu les torrons i la quina del Centre Fraternal. Aquest any hem millorat els premis a la ratlla i a la quina. Et podràs emportar pernils, lots de caves i vins, televisors, drons, patinets elèctrics o el més nou en tecnologia digital. I gràcies a la col·laboració dels comerços de Palafrugell, ens superarem. Ah, mantenim els premis entre tots els cartrons jugats i un altre premi a la fidelitat. I a més, si has vingut 6 dies o més, premis especials a la fidelitat per tots aquells que hagueu vingut 6 dies. Vine a la quina de Nadal del Centre Fraternal. 6, 8, 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre de 2018 i 1 i 6 de gener de 2019 a partir de les 6 de la tarda.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i gairebé 10 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Avui Avui a les 8 del vespre celebrarà a l'Ajuntament de la Bisbal el ple extraordinari en què l'oposició, en bloc, exigeix que redacti un projecte per construir un nou pavelló d'esports. També demanen que, en un període màxim de 3 mesos, es faci un estudi previ dels espais previstos en el pla general per aquest ús i que s'escollin els dos millors per sotmetre'ls a una consulta popular que determini en quina posició, en quina localització es situarà aquest pavelló esportiu. És una informació d'en Manel Magrinyà que podeu consultar a Ràdio Capital de l'Empordà, radiocapital.cat, i que us explica que els tres grups municipals de l'oposició creuen que la Bisbal compta amb un nombre de, amb un baix nombre d'equips i amb un alt nombre d'equips i d'usuaris que ha fet insuficient l'actual pavelló d'esports i denuncien la recent proposta del regidor d'esports en la que, segons ells, com a solució al problema, va proposar que els clubs esportius reduïssin el nombre d'esportistes. Unes declaracions desmentides pel propi regidor d'esports, David Baixeres, a Ràdio Capital. En tot cas, i de forma unànime, els 8 regidors de l'oposició han demanat la convocatòria d'aquest ple extraordinari per debatre la construcció d'un nou pavelló d'esports. I la setmana passada us explicàvem que l'Ajuntament de Castell d'Aro, de Castellplatja d'Aro, s'havia posat en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua per les afectacions del riu Ridaura a causa de les pluges del novembre. És una informació que us vam explicar la setmana passada i que ara volem actualitzar. Eugènia, hi ha novetats. Sembla que han començat les obres de reparació, oi?
Doncs sí, el regidor d'Urbanisme, Josep Maria Soler, ens deia a principis de la setmana passada que no trigarien a començar i ja han començat i està previst que durin uns 15 dies aproximadament. Primer, l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro, que també és competent, revisarà l'estat del col·lector d'aigües residuals que està afectat i el repararà. I després, l'ACA restituirà l'escullera de protecció i es reperfilarà la llera perquè l'aigua circuli per la part central. Així doncs, la restitució del talús de protecció d'avingudes durarà més o menys uns 15 dies.
Aquest passat 2 de desembre es van identificar un grup de 15 o 20 dofins mulars a 2 milles davant la badia de Palamós. I resulta que és bastant freqüent que aquest tipus de dofins nedin per les nostres costes. Eugènia Güell, explica'ns una mica com d'habitual és això.
Doncs hem parlat amb l'associació NOAA 18 Nusos, una entitat sense ànim de lucre que treballa per conèixer cetacis i protegir-los. I són els que estan fent aquest projecte de fotoidentificació del dofí mular. Escoltem el president de l'associació, Albert González, que ens explica la tècnica d'identificació.
I la fotoidentificació es tracta d'una tècnica que utilitza les fotografies de les aletes dorsals d'aquests animals per diferenciar-los entre ells, ja que cadascuna d'aquestes aletes presenta marques que les fan bastant... que permet diferenciar-les d'una manera força clara. Vindria a ser el document d'identitat de l'animal.
Al llarg del 2018 han identificat uns 70 individus de dofí mular que han fotografiat per elaborar un catàleg que compararan amb d'altres reculls que fan d'altres entitats amb els objectius semblants, cosa que permet d'aquesta manera veure els àmbits de la costa catalana, el moviment dels individus i saber si hi ha repeticions.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
L'any 2019 serà any d'eleccions municipals a tot Espanya, a tot l'Estat, però també a Sant Feliu de Guíxols. A final d'aquest novembre, el grup municipal Guíxols des del carrer compartia en to irònic que els projectes inicials d'obres han augmentat. Actualment falten 5 mesos i pocs dies pels comicis locals. Gerard.
El mandat de Carles Mota segurament serà recordat per les obres del passeig de Rius i Calvet. Fa exactament 2 anys, el desembre del 2016, començaven els treballs previs per les obres que s'han hagut d'avalar tant per la Generalitat com per l'Agència Catalana de l'Aigua. Les obres, que tindran un cost aproximat d'uns 3 milions d'euros, es van aprovar definitivament l'abril del 2017. En aquell moment, el Batlle ja destacava la importància i la dificultat del projecte urbanístic.
És un lloc on no s'ha fet inversió durant dècades i que ara farem una inversió de prop de 3 milions d'euros, i que és una inversió molt important. És una de les inversions més importants que fa la ciutat en un lloc tan emblemàtic com aquest projecte, com aquest racó de Rius i Calvet.
Al febrer del 2018 van començar les obres, que s'han trobat amb problemes amb les arrels dels oms plantats al passeig, però també amb una bomba de la Guerra Civil. A dia d'avui, l'Ajuntament s'ha presentat davant del jutjat contenciós amb el cost de l'expropiació d'un habitatge.
Supermatí.
Les obres de l'Espigó de Sant Feliu han començat aquest novembre. Les obres estan previstes que s'acabin durant aquest gener del 2019 i han costat uns 190.000 euros. La reforma, però, s'ha fet amb la contradicció de diverses entitats, com ara Alerta Sant Feliu, que ha organitzat una manifestació, però també des del mateix plenari, amb la formació Guíxols des del carrer. Una altra obra de gran envergadura és el Museu Thyssen. El projecte arribaria a finals del 2020 i acolliria més de 400 obres de pintors catalans i internacionals. L'espai també farà col·leccions conjuntes amb el Thyssen de Madrid i el de Màlaga, com explicava la baronessa durant la presentació el passat juliol del 2017.
Creo que es la única colección catalana del siglo XIX y XX más importante del mundo. Y va a estar aquí en San Feliu. Haremos, como ha dicho el señor alcalde, haremos exposiciones junto con el Museo de Thyssen Málaga, Thyssen Madrid, haremos exposiciones temporales, se añadirán eventualmente obras internacionales seguramente.
La redacció del projecte es va posar en marxa, però es va cancel·lar per canvis administratius. Fins i tot la Diputació de Girona s'hi va mostrar favorable.
Per nosaltres és un dia important i històric i que segurament recordarem, perquè aquest museu serà una realitat, ara sí, i que comptarà amb l'aval de les diferents administracions, que capitalitzarem aquesta idea molt nostrada, que és d'estar al costat de la cultura.
Aquesta sentència de l'expresident de la Diputació, Pere Vila, anava acompanyada del suport econòmic al projecte. Aquí les CUP van criticar l'entitat per finançar un model de cultura elitista.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest mes de maig, l'adjudicació de les obres al Parc Central de Sant Feliu també ha arribat. El Batlle ho anunciava explicant que era una obra per unir les dues parts del municipi.
I la veritat és que és una de les obres que uneix, vol unir la part alta de Sant Feliu amb la part baixa, la part més antiga, i que donarà doncs peu en aquesta ròtula de ciutat, que estem actuant en un espai que esdevindrà un espai verd, on ara hi ha un espai que és molt dur, sense zones verdes.
Les obres han ascendit fins als 1,7 milions d'euros i la previsió és de fer-les en dues fases diferents. Finalment, aquesta setmana passada s'ha començat l'asfalt de l'aparcament de l'antiga Aglotap. Tot i això, quan es va presentar la proposta el passat juny, Dolors Ligero, del PDeCAT, ho compartia així.
Han estat 3 anys que pràcticament no s'han fet obres a Sant Feliu, pràcticament no s'ha fet res. L'única obra que s'ha fet va ser el Guíxols d'Arena, que la vàrem deixar nosaltres ja a punt de licitar, i clar, ara doncs d'alguna manera han de tancar les obres que ells han anat anunciant durant tots aquests anys. Les han de fer, les han de mostrar, les han de poder vendre a les eleccions, i això implica doncs això, doncs ara doncs anar a correcuita i de vegades doncs sacrificar. En aquest cas són els veïns que s'han de sacrificar perquè no tenen places d'aparcament.
L'aparcament arriba perquè així es podrà convertir la plaça de l'Abric en un gran espai verd pels ciutadans.
L'Ajuntament de Forallac i la Diputació de Girona han començat les obres i actuacions per fer visitable la Torre de les Hores de Peratallada, una de les més representatives i més ben conservades del sistema defensiu del conjunt medieval. Eugènia Güell.
L'any 2017 ja s'hi van fer alguns treballs perquè l'estructura de la torre es trobava força malmesa i a finals d'aquest mes acabarà una primera fase pressupostada en uns 30.000 euros i la segona es farà al llarg del 2019. A més de la vista panoràmica del poble, que es podrà veure, la seva futura obertura permetrà també donar a conèixer als visitants i veïns del municipi com funcionava una torre de defensa medieval. En concret, a la torre s'hi posarà una escala metàl·lica interior que permetrà pujar fins al campanar i a més es reproduirà el terra del pis central. avui en dia desaparegut. Aprofitant els forats existents a les parets originals, s'encabiran unes bigues de fusta i a la part superior quedarà visible un rellotge que funcionarà amb una peça mecànica del segle XIX.
I el programa d'ocupació juvenil Som Singulars proposa 4 cursos als nois i noies d'entre 16 i 29 anys del Baix Empordà. És una iniciativa que ha engegat el Consell Comarcal per oferir formació en els sectors amb més demanda de personal de la comarca, en concret d'atenció al client, d'auxiliar de magatzem, d'ajudant de cuina i d'ajudant de cambrer. Què més ens pots dir d'aquests cursos, Judit Saez?
Doncs bé, cadascun té una durada de 12 mesos i consta d'unes 200 hores repartides en 140 de formació professionalitzadora, 10 de mòduls transversals i 50 de formació pràctica. A més, el programa compta amb un acompanyament i seguiment tutoritzat per al jove al llarg de tot l'any, amb l'objectiu de facilitar el seu retorn al sistema educatiu o a la inserció al mercat de treball. Els i les joves interessats a accedir als cursos, però, hauran d'estar inscrits com a demandants d'ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat, amb seus a la Bisbal i a Palamós, així com també a Garantia Juvenil. I anunciem que el període d'inscripció i selecció comença avui mateix, dia 17. Doncs en els pròxims dies es faran sessions informatives a diversos municipis de la comarca per informar i resoldre dubtes a totes aquelles persones interessades en el programa Som Singulars. De moment ja s'han previst 4. La primera serà demà mateix a les 12 del migdia a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordà, per als veïns i les veïnes de la Bisbal d'Empordà, però també de Torroella de Montgrí. I l'endemà, dia 19, es farà una a 10:45 a l'Espai Jove de Calonge i una altra a la 1 al Punt Jove de Palau de Congressos de Platja d'Aro. I finalment, el dijous 20, es farà una al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell a 10:45.
I l'Ajuntament de Palamós farà també, Judit, un dispositiu d'inserció sociolaboral per persones majors de 16 anys. Es oferiran cursos formatius del gener al desembre de 2019 i s'impulsaran els serveis de borsa de treball, prospecció d'empreses, intermediació laboral i el servei d'emprenedoria, Judit.
Així és, aquest projecte es podrà desenvolupar gràcies a la subvenció de gairebé 180.000 euros que els ha atorgat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. L'objectiu és fomentar accions formatives i ocupacionals al municipi i així millorar l'ocupabilitat dels palamosins i les palamosines. Doncs aquest dispositiu sociolaboral inclou 3 actuacions principals: cursos de formació laboral en pràctiques en empreses, un servei d'orientació professional per a persones a l'atur i formació en noves tecnologies que, com a novetat, comptarà amb l'espai d'assessorament a autònoms, empreses i emprenedors. En aquest sentit, una altra de les novetats més destacades són els títols dels cursos. Enguany s'inclouran a la llista operari del sector nàutic, cuina amb especialitat en peix i des de l'espai connectat de suport en les noves tecnologies. Però també tenen èxit aquells cursos de peixateria, atenció al client en anglès i de personal de neteja sociosanitari. Des del consistori recorden que tots aquests cursos són gratuïts, inclouen pràctiques a empreses del municipi i que per accedir-hi cal estar empadronat a Palamós, ser major de 16 anys, trobar-se en situació d'atur i estar inscrit també al Servei d'Ocupació a Catalunya. A més, expliquen que tots aquests interessats i interessades hauran d'inscriure's o s'hauran d'adreçar a l'àrea de promoció econòmica ubicada a la Casa Montaner o contactar-hi.
Ja hi ha sentència pels 6 acusats que van intentar endur-se una senyal de municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència la nit del 6 de juny passat a Pals. El jutjat d'instrucció número 1 de la Bisbal d'Empordà ha decidit absoldre els Maria Monteis.
Exacte. S'han descartat els 2 delictes dels quals els acusava l'advocada de l'Ajuntament de Pals. Delicte lleu de furt i delicte lleu de danys amb agreujant de disfressa. També demanava condemnar-los a pagar una multa de 1.800 euros, però finalment s'ha refusat. Segons informen altres mitjans, l'argument del jutjat per absoldre i refusar els 2 delictes és, per una banda, que no ha quedat acreditat el furt, perquè l'únic extrem que ha quedat provat és que els processats van trobar la senyal a terra, tal com ells mateixos van argumentar el judici. L'altre és que l'acusació no ha aportat cap prova sobre que això no fos així. Exposa la sentència que, a més, recull que la policia no els hi va localitzar cap objecte útil per extreure la senyal. La sentència diu també que no hi ha proves que els 6 processats actuessin amb la intenció d'aconseguir un benefici econòmic per endur-se la senyal. És evident que la voluntat dels denunciats era retirar de l'espai públic els llaços grocs per ser una expressió política d'una determinada opció contrària a la seva, segons exposa el jutjat.
Falten 5 minuts per 8:45 del matí. Sindicats de treballadors del Consell Comarcal del Baix Empordà han convocat una concentració per avui, que coincidirà amb el ple de l'ENS, que se celebrarà aquest mateix dia, avui, a la Bisbal d'Empordà. Els sindicats denuncien que la direcció del Consell no vol negociar millores laborals, que fa temps que reclamen, com acabar amb la temporalitat dels contractes o recuperar el sou retallat al 2017. En va informar la setmana passada la secretària d'Organització d'UGT a Girona, Ainhoa Elchiguerra, i avui parlem amb el conseller delegat de Règim Interior del Consell Comarcal, en Jordi Cordón. Senyor Cordón, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquí volem preguntar això, com que esperen d'aquesta concentració dels treballadors del Consell Comarcal aquest vespre, coincidint amb el ple.
Bé, esperar res en concret tampoc li sabria respondre. Vull dir, tenim la notícia de que avui doncs, pot haver-hi o hi haurà aquestes mobilitzacions durant la celebració del ple ordinari del Consell Comarcal, i més enllà de les conseqüències que pugui portar o les accions que pugui fer posteriori, doncs ja veurem com aniran. Vull dir, aquesta acció se'ns va notificar, era una possibilitat que fos així arrel de quan es van aixecar de la mesa de negociació, i bé, a partir d'aquí doncs, nosaltres, o per la nostra part com a Consell Comarcal, creiem i pensem que és una acció dintre de les mesures que puguin prendre doncs, els sindicats o el comitè d'empresa per tal de poder arribar doncs, a una entesa doncs, a les seves peticions, i així doncs, en aquest cas mirarem de fer vida normal i a l'espera de tornar-nos a poder reunir i continuar doncs, com hem fet fins a dia d'avui negociant doncs, tots els temes que poden beneficiar doncs, no només el nostre treballador, sinó a la consistori, en aquest cas el Consell Comarcal.
La principal denúncia dels treballadors, o una de les principals, és que per molt que ells demanessin reunir-se, que la taula de negociació que no avançava i deien que el Consell Comarcal no té voluntat de negociar i d'arribar a un acord. Això és així?
Jo hauria de dir que no és així, però esclar, vull dir, és això de les coses depèn qui ho contesta o qui ho interpreta de la seva manera,
no? En tot cas, el Consell Comarcal ha fet tot el possible per escoltar, tot el que estava en les seves mans per escoltar les reclamacions dels seus treballadors.
Sí, sí, miri, li faré un exemple molt clar. Fins fa relativament molt poc, pràcticament ha sigut dintre d'aquesta legislatura, no hi havia creades ni comissions paritàries ni meses de negociació. Fins aleshores, doncs bé, hi havia unes reunions periòdiques amb representants dels treballadors, amb els representants del Consell Comarcal, i d'aquesta manera doncs, s'anava avançant amb les peticions que podien fer els treballadors. Com he dit, durant aquesta legislatura s'ha formalitzat, en el qual doncs, també ha tingut entrada doncs, representants dels dos sindicats que tenen representació dels treballadors, tant UGT com Comissions Obreres, i això doncs, és a palès de la voluntat de que des del Consell Comarcal s'intenta i millorar més enllà doncs, el que és el diàleg i la negociació. A partir d'aquí, bé, van sortint aprovacions de llei, que és una de les discrepàncies doncs, que tenim més fortes doncs, a dia d'avui sobre la taula, doncs una llei general de pressupostos de l'Estat, que el passat 3 de juliol del 2018 va preveure la possibilitat de realitzar una jornada de treball diferent a l'establerta doncs, en el dia d'avui, tal com s'està fent ara. Vull dir, estan fent 37 hores i mitja i donaven la possibilitat de baixar a les 35. Bé, aquest és un escull dificultós, en el qual doncs, és evident doncs, que els treballadors fan la seva petició, i aquí és on el Consell Comarcal, més enllà de poder donar de bones a primeres doncs, rebaixar aquest període establert doncs, laboral setmanal, doncs expliquem que no és així, és per una sèrie de temes tècnics i jurídics, i aquí és on estem encallats en aquest afer, no?
Clar, de fet, ells, els sindicats, en cap moment mencionen que aquestes hores de jornada laboral siguin un escull per arribar a un acord. Ells critiquen la temporalitat dels contractes i l'augment dels sous. Està dient que el que es tracta a la taula de negociació i després el que s'explica en públic difereix per part dels sindicats?
No, jo no dic cap moment que difereixi el que diguin ells o el que li estigui podent dir jo en aquest moment. Jo el que li confirmo és el motiu que va provocar doncs, que els sindicats s'aixequessin de la mesa de negociació, i creiem que és el motiu principal de la mobilització en el dia d'avui, que són aquest escull del tema de les hores laborals setmanals.
Posis en el meu lloc. La sorpresa d'ara mateix que l'altre dia, que ni en el comunicat dels sindicats ni en l'entrevista que vam fer divendres ells mencionessin aquesta qüestió com a una de les determinants per aixecar-se de la mesa de negociació, i que ara sí que vostè m'expliqui que sí que ho va ser. Almenys és sorprenent.
No, a veure, jo he dit que no és sorprenent, perquè cadascú porta els seus temes en el seu terreny en aquest aspecte. Vull dir, ells poden tenir una visió de que tot va molt malament, el tema de les negociacions. Jo l'he explicat el que considerem que va ser el detonant de que s'aixequessin de la mesa de negociació, que era dintre dels ordres del dia que teníem a la darrera reunió. Els altres aspectes que vostè comenta i que doncs, la representant sindical de l'UGT doncs, hagi pogut posar de manifest, és veritat que s'han dut a terme, s'han parlat amb altres meses de negociació que no va ser en aquesta darrera, i a partir d'aquí hi ha hagut sempre la voluntat per part del Consell Comarcal d'avançar en aquest sentit. Vostè comentava el tema de la gran quantitat de contractes laborals temporals que tenim al Consell Comarcal. Exacte. Doncs s'està treballant per tal de que tots aquests contractes temporals doncs, esdevinguin en indefinits fixes, en aquest cas en el proper Consell, el ple del Consell Comarcal, que és en el dia d'avui. Em sembla recordar que en portem dos o tres de contractes fixes que s'han fet arrel d'unes proves evidentment que s'han de fer per tal de consolidar aquestes places o llocs de treball. A partir d'aquí també s'ha anat informant de que hi ha tota una engegada de maquinària que afecta més d'un centenar o pràcticament un centenar de persones de treballadors del Consell Comarcal, que mica en mica doncs, bueno, tenim els recursos tècnics que tenim, però això s'ha manifestat la voluntat de que hem de rebaixar el nivell de contractes de temporalitat que tenim al Consell Comarcal, i per voluntat nostra, quan dic nostra, del Consell, no? Vull dir que aquest escull, més enllà de dir no hi ha voluntat, doncs jo considero que el Consell Comarcal té ampla voluntat en aquest sentit de que es pugui fer. Altres aspectes, doncs diuen, és que han de pujar el sou. No sé, això també hi ha la voluntat del Consell Comarcal, vull dir, amb altres meses de negociació hem informat doncs, que hi ha una eina que es diu les famoses RLT, relació de llocs de treball o valoració dels llocs de treball, en el qual comporta una feina llarga i feixuga, en el qual doncs, una empresa externa que s'haurà de fer una licitació per veure qui ens pot fer aquesta tasca, per tal de fer doncs, aquest estudi, com diu el projecte o el tema de l'acció a fer, no? Que és una relació.
Aquí volien anar a parar. Ells, els sindicats, diuen que els problemes també amb els sous, que denuncien que són un dels sous més baixos de tota l'administració pública, això és el que deien els sindicats,
sí.
Que tot això depèn d'una relació de llocs de treball, que és aquest document que indica quins llocs, quines feines hi ha en el Consell Comarcal o en una administració, i quin és el sou que hauria de rebre cadascú segons la seva feina. Aquest document els sindicats exigeixen que es faci ja, però diuen que des del Consell Comarcal no ho volen fer fins que no passin les eleccions i fins que no hi hagi un nou govern al Consell Comarcal.
Bé, això és el que moltes vegades m'agrada dir a mi, és una veritat a mitges, i dic aquest aspecte veritat a mitges en el sentit de que se n'ha parlat, com bé li deia abans, la voluntat és per part del Consell Comarcal doncs, que es faci aquest estudi per tal de que bueno, tota persona que realitza una feina doncs, se li valori no pel lloc on està, sinó per la feina que està realitzant, i això és aquest document que ha d'analitzar persona per persona per tal d'adjudicar-li doncs, el sou corresponent a la feina que realitza diàriament. Dit això, quan dic que és veritat a mitges, la voluntat hi és, però també hem manifestat que això implica, primer tot, una àmplia despesa pel Consell Comarcal, amb la qual que més enllà de la voluntat política que puguem tenir els consellers que estem actualment i que tenim data de caducitat al govern actual perquè estem a les portes d'unes municipals i el mes següent doncs, es crearà doncs, un altre òrgan de govern en el Consell Comarcal, vam manifestar que l'equip de govern actual teníem la voluntat de crear una partida en el pressupost del 2019 per tal de que s'obrís la licitació de contractació de l'empresa que hagués de realitzar aquest document de o aquesta feina de l'avaluació de llocs de treball. Això s'ha fet així i també vam manifestar que, bueno, com que això porta uns mesos de procés de licitació i a veure quina empresa serà la que sigui escollida o guanyi la licitació per tal de realitzar doncs, aquesta tasca, estarem a les portes, evidentment, d'un canvi de govern, amb la qual vam manifestar doncs, molt probablement nosaltres engeguem la maquinària de si tenim ganes de que se faci una avaluació de llocs de treball, però molt probablement no sereu amb els que estem en el dia d'avui els interlocutors vàlids per acabar de valorar tot aquest procés ampli que bueno, un estudi com aquest doncs, te'n vas pràcticament entre un any i dos anys.
Queda clar, queda clar. De fet, en tot cas era una denúncia dels sindicats. Vostè, realment, aquesta nul·la voluntat negociadora del Consell Comarcal, no li preguntaré si la veu, perquè imagino que em dirà que no, però sí que li preguntaré per què creu que els sindicats la veuen? Per què creu que els sindicats diuen que no, el Consell Comarcal no es vol reunir amb ells o no vol negociar amb ells?
Jo crec perquè i ara parlo molt personalment de com he anat veient doncs, des de que porto de l'àrea doncs, en el Consell Comarcal o les negociacions. Vull dir, evidentment, les postures sempre són buits dels màxims i mica en mica doncs, ens anem apropant, no? I aquí és el que podem interpretar de si hi ha voluntat o no voluntat per part de l'altra persona o altres persones que tens a l'altre costat de la taula. Què vull dir amb això? Clar, si els sindicats o el comitè d'empresa demanen 10, com aquell que diu, i el Consell Comarcal doncs, està oferint que només pot donar 3, doncs a veure com podem apropar aquestes posicions per tal de que per alguns conceptes puguem complir el que la llei ens pugui marcar i per l'altre és allò de dir, mirem de que en el conjunt de tots plegats, ja sigui Consell Comarcal i personal del Consell Comarcal, puguem anar bé. Clar, aquest és l'aspecte de dir com visualitzes si el que està a l'altre costat de la taula té voluntat o no voluntat de negociadora. I aquí doncs, sí que m'agafo el que em deia vostè abans. Tinc que dir en aquest cas que no és així, que per part del Consell Comarcal tenim àmplia voluntat de mirar, de buscar un consens perquè tots plegats és millor.
I si ara els sindicats a aquesta hora diguéssim volem negociar, tornem a la taula de negociació, quant temps, sí, però el dubte que tinc és quant temps caldria perquè aquesta negociació es dués a terme, perquè si m'imagino, si diuen que hi ha manca de negociació, potser és perquè el sindicat, perquè no troben la manera de reunir-se o de trobar els mecanismes perquè aquestes reunions es duguin a terme. Si ara mateix els sindicats diguessin ei, reunim-nos, quan podrien reprendre's aquestes negociacions?
Entenc dues preguntes, doncs li contestaré, intentaré contestar-li les dues. Primer, es pot reprendre les negociacions quan ells ens les demanin, perquè sempre hem posàvem les dates de reunió acabada una mesa de negociació, ens emplaçàvem, buscàvem una data que ens anàvem tots mitjanament bé i ja l'emplaçàvem. Aquest fet no va poder ser pels motius que ja n'hem parlat, que es van aixecar i no vam poder acabar doncs, una reunió doncs, amb la normalitat com sempre s'havia fet i evidentment doncs, en aquest cas estaríem a l'espera, com han fet altres vegades, de que entren en una instància demanant doncs, si en una data X es pot realitzar aquesta nova reunió. Si aquesta data que proposin ens pot venir bé o si nosaltres podem dir que aquest dia no, pel que sigui, podem fer una altra, com s'ha fet sempre, doncs buscarem la data quan ells la demanin. Això per un costat. I per l'altre, evidentment, és allò de dir buscar les negociacions. És el que diguem, si ara tenim tres esculls, no?, per dir que es neguen de què no s'està fent, com bé els deia. El tema dels contractes laborals, això s'està fent, però no és una acció-reacció d'avui per demà. Hi ha molts contractes laborals i s'ha d'engegar la maquinària, i això s'ha informat, i fins i tot de primera persona, per part de la vella secretaria, per tal que aquesta així és. El tema de l'evolució del lloc de treball, ells voldrien que fos ja, i ja no pot ser pels motius que li he explicat abans. I per acabar, doncs, un altre escull, que és el tema de les hores laborals setmanals. Demanen 35 hores laborals setmanals. Tenim informes jurídics amb el qual no podem anar en contra d'un informe negatiu de poder-ho implantar tota la setmana, doncs, aquestes 30, tot l'any aquestes 35 hores, però els hi van posar sobre la taula l'oportunitat de que hi ha un buit legal de que efectivament no podem aplicar-los durant tot l'any, però sí que podríem aplicar-los en els mesos de Nadal, Setmana Santa i estiu, que això més o menys a números grossos estaríem parlant entre 4 mesos i 4 mesos i mig que els treballadors del Consell Comarcal podrien fer ja des d'aquestes festes de Nadal aquesta reducció d'horari. Per això dic que la voluntat per part del Consell Comarcal hi és, de buscar solucions, però hi ha vegades que hi ha esculls legals que ens fa difícil prendre, doncs, una decisió com els treballadors o els comitès ens demanen, no?
Ho veurem i ho anirem seguint en els propers dies i properes setmanes i propers mesos. També li volia preguntar, perquè ja fa un mes i mig, vostè va passar per aquest programa també, arran sí, d'aquesta carta a la militància, aquesta informació que deia que vostè vol tornar a ser el cap de llista del PDeCAT a Torroella de Montgrí de cara a les eleccions municipals del 2019, vam parlar amb vostè, i... Uh-huh. I volíem saber si això ha avançat, si ja s'ha establert aquest procediment pel qual s'escollirà el candidat del PDeCAT.
Bé, això va avançat, però no està concretat, perquè com no recordo exactament les preguntes o la resposta, s'ha de fer o s'ha d'engegar un procés de primàries, no només a Torroella, sinó en tot o àmpliament en tots els municipis del Baix Empordà, que diria que només hi ha un municipi que ja ha anunciat oficialment qui és el candidat.
Santa Cristina d'Aro, però si no m'equivoco, la candidatura s'ha anunciat per Junts per Catalunya, no?
Sí, perquè això sí que està decidit com a partit, de que el PDeCAT, dintre de les seves reunions d'executives o d'acció de direcció, la marca electoral que ens presentarem a les municipals serà Junts per Catalunya. A partir d'aquí deixen trasventant si es pot ser únicament Junts per Catalunya o Junts per Catalunya, doncs, en aquest cas Torroella de Montgrí l'Estartit, o com aquell que diu Torroella de Montgrí l'Estartit guió Junts per Catalunya. Vull dir, deixen tres opcions, però el que està clar és que com aquell que diu la marca o com ens presentarem a les municipals serà en aquest cas, però evidentment el partit en si és el PDeCAT. I, bueno, per completar, doncs, la seva pregunta, en aquest cas, doncs, a Torroella estem encara, doncs, pendents de que s'iniciï, doncs, aquest procés de primàries, i a partir d'aquí, doncs, quan s'engegui la maquinera del procés de primàries, les persones que vulguin, doncs, encapçalar la llista del PDeCAT, en aquest cas Junts per Catalunya, bueno, que es presentin, i a partir d'aquí, doncs, podrem anunciar qui és la persona corresponent.
Queda clar. Jordi Cordón, conseller delegat de règim interior del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb qui hem parlat per analitzar aquesta polèmica sindical, aquestes crítiques dels sindicats del Consell Comarcal. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vostès.
I que tingui molt bon dia.
Molt bon dia.
Gaspar, aquestes festes a Videòcat i Planet ens emboliquen i ens guarden els regals fins que els haguem de repartir.
Regals de tot tipus?
Sí, tots els regals que et puguis imaginar.
Oh, que fàcil i còmode ens ho posen. Ja hi podem anar, doncs.
Videòcat i Planet, experts en regals per petits i grans.
Videòcat i Planet, ens agrada veure't feliç.
A Sant Feliu de Guíxols, Rambla Generalitat 56.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Continuem la informació d'aquest dilluns 17 de desembre, quan són les 8 i 43 minuts. Com hem anunciat en aquests titulars, en els titulars de l'informatiu d'avui, dissabte passat es va batejar oficialment la Biblioteca Municipal de la Bisbal. aquest desig popular de gaudir d'una biblioteca com cal, també una gestió de l'equip de govern ha aconseguit que els bisbalencs hagin fet seu aquest espai i, de fet, sembla que s'hagi esmorteït aquest impacte que va suposar la paralització sine die de la seva germana gran, la biblioteca comarcal. Des de la Bisbal, en Manel ens explica com va anar l'acte.
Doncs va resultar un acte molt emotiu i multitudinari, un gran dia per la cultura bisbalenca. Cal fer, però, una mica d'història i recordar que l'antic escorxador, espai on està ubicada l'actual biblioteca municipal, és un edifici que inicialment estava previst per altres usos culturals, però el desastre que suposa la sentència d'enderroc de l'edifici, que havia de ser la Biblioteca Central Comarcal, ha obligat a redissenyar l'històric edifici restaurat. La bona gestió de l'equip que dirigeix actualment l'equipament i el desig popular de gaudir d'una biblioteca com cal han aconseguit, però, que els bisbalencs hagin fet seu aquest espai, esmorteint en bona mesura l'impacte que va suposar la paralització sine die de la seva germana gran. Entitats, particulars i empreses s'han abocat a col·laborar en la dinamització de la biblioteca municipal des que es va inaugurar el nou emplaçament. I un exemple recent és l'ampli ventall de discos de música d'edició pròpia que ha estat donada per Bank Rover, un segell discogràfic amb denominació d'origen bisbalenca. L'acte de bateig va estar francament brillant i a continuació dels parlaments inicials del regidor de Cultura, Carles Puig, la bibliotecària Anna Clermont i la representant del grup de dones, Marina Puig, així com de Mercè Giral, una Maite Mer platòrica va emocionar l'auditori amb la seva interpretació de l'emigrant. Familiars de Lluïsa Duran van agrair a la Bisbal que s'hagués escollit el nom de la seva parenta per la seva biblioteca i Maite Mer va entonar les corrandes de l'exili. Va tancar l'acte l'alcalde Lluís Saís.
Perquè amb el nom de Lluïsa Duran defensem uns valors molt bisbalencs i molt nostres, que són el republicanisme, la lluita i la defensa dels drets i les llibertats. I això és clau bisbalenca i la Lluïsa ho reflecteix perfectament i ens representa molt dignament a tots nosaltres.
Tot seguit, a l'exterior de la biblioteca, familiars i amistats de Lluïsa Duran van descobrir una placa commemorativa i, per acabar, la cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló va amenitzar una ballada de sardanes molt concorreguda.
Passa un minut de 8:45 del matí. El comentari d'aquest dilluns ens el deixa l'escriptora Sabel Gámez.
A uns dies de Nadal em trobo davant de la meva Mar Brava sense ganes de perdre-la de vista, ni tan sols uns dies. I em ve un mal de panxa intens al recordar el que el meu estómac va aguantar fa un any per la ingesta d'una gran quantitat d'aliments, boníssims, per cert, del que no es volia privar. Però també em venen a la ment, després de rescatar-les del seu llacet vermell, unes postals on la meva família es reunia al voltant d'una taula, al voltant de paraules dolces i no amargues, compartint l'estimació que ens tenim, compartint sentiments, compartint al cap i a la fi. I llavors, el Nadal pren tot el sentit. Aquest any, però, no em vull privar de quasi res. L'únic que vull deixar de banda és el mal de panxa, i ho faré. Perquè he de baixar a Barcelona, a Vilassar de Dalt, a Cabrils, a celebrar el Nadal uns dies determinats. El Nadal és més que un dinar o un sopar, més que un dia concret. És un sentiment, és un període de temps on ens recordem a nosaltres mateixos el bo de viure i el bo que té fer el bé. I ens fem la promesa de fer-ho la resta de l'any. I aquest sentiment em lliga més a la meva terra d'adopció i em porta a gaudir per primera vegada en molts anys d'ella i d'una nova opció del Nadal. Aquest any el meu Nadal va començar fa una setmana amb la celebració de les noces d'or dels meus pares i la seva alegria al veure tots els seus fills junts i demostrant el que els estimem. Va seguir amb un dinar amb la meva família, compartint llàgrimes molt dolces, i encara no ha acabat. En queda el millor, compartir amb el meu fill, el que més m'estimo en tot el món, el meu estimat món, en una terra que ens espera per abraçar-nos i que ofereix una oferta lúdica familiar que no hem de menysprear. A l'acabar l'any, seguiré planejant i preparant el Nadal.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
d'actualitat general, us hem d'explicar que el president de la Generalitat, Quim Torra, exigeix al president espanyol, Pedro Sánchez, que sigui valent i no es deixi arrossegar per la dreta i l'ultradreta. I afirma que la seguretat de cara al 21 de desembre està garantida tant pel que fa al Consell de Ministres com a les possibles concentracions. Alba Lejide.
Torra ho ha dit en una visita a la Fira de Santa Llúcia de Prats del Lluçanès, on, tot i no concretar si finalment se celebrarà la trobada entre els dos executius, ha reiterat que les converses han d'incloure el dret a l'autodeterminació, el sentiment republicà del poble català i el rebuig a la repressió envers els polítics catalans.
El president del PP, Pablo Casado, titlla Quim Torra de desequilibrat per anhelar la via eslovena a Catalunya. El líder del PP reclama a Sánchez que anunciï al govern com i quan s'aplicarà el 155 a Catalunya si es reuneixen el 21 de desembre i també exigeix prendre el control dels Mossos.
En aquest context, ha assegurat també que els populars mai més confiaran en les mentides de l'independentisme. I no ho vol fer perquè els ha acusat, per definició, de necessitar la diferenciació, l'exclusió i la xenofòbia per perdurar.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, sosté que els independentistes no són colpistes i anima Pedro Sánchez a seguir amb el diàleg. L'expresident veu preocupant la via eslovena de Torra, però sosté que Puigdemont i Junqueras són els qui dirigeixen la política a Catalunya.
En una entrevista a El Mundo, l'expresident creu que Pedro Sánchez ha de fer un gran esforç de diàleg i sosté que fins ara gairebé no n'hi ha hagut. A més, assegura que el president de la Generalitat, Quim Torra, no dirigeix la política a Catalunya, sinó que ho fan Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, i que tots dos saben que no hi haurà independència perquè no hi ha reconeixement internacional.
I en l'agenda... A Palafrugell, fins al 6 de gener, podeu patinar sobre gel. Martí Seguer, que s'està preparant el micròfon. Martí, avisa'm quan ho tinguis, eh? Sí, endavant. Això que dèiem, que a Palafrugell, fins al 6 de gener, podeu patinar sobre gel.
I això és a l'espai de la Bòbila, de les 10 a les 2 i de les 4 a les 9 del vespre, on trobareu una pista de gel amb tot un ventall d'activitats gratuïtes per nens i joves i amb servei de bar, creperia, caramels i diverses actuacions.
I el Terracota Museu de la Bisbal ens proposa convertir-nos en aprenents de ceramista.
Amb l'entrada al museu ens donaran el manual del petit ceramista. Aquest manual ens explicarà tot el que cal saber per convertir-se en els millors aprenents de ceramista. No et deixis ni un racó del museu per visitar, ja que el manual ens proposarà un conjunt de proves i enigmes que s'hauran de resoldre. Recordeu, hi ha temps per fer-ho fins a final d'any.
I quan falten, res, 8 minuts perquè comenci, per les 9 i que comenci la fórmula del Supermatí, la fórmula de la Ràdio Capital, ara us presentem les novetats musicals d'aquesta setmana a Ràdio Capital. La primera és aquesta fórmula, aquesta cançó d'Ariana Grande i el seu Imagine, un tema que, tot i dir-se així, no té res a veure amb el gran èxit de John Lennon. Escoltem-la. Like we never act as regular. Quick, click, click, impulse. Drip, drip, drip.
Ariana Grande està aconseguint xifres astronòmiques amb Thank You Next, però sembla que no en té prou i ha estrenat aquesta balada que també inclourà el seu cinquè disc. De moment no està tenint el mateix ressò que la primera, però donem-li temps, eh? Imagine a world like that. We go like up till I'm sleep on your chest. Love how my face fits so good. Breath like ooh, feels like forever. Maybe I never thought that it would be you. Tell me your secrets, all of the creep shit. That's how I know it's true. Baby, direct it, name in the credits like the movies do. Click, 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 and post. Drip, drip, drip. Alfred García va publicar divendres el disc 1016, on s'inclouen fins a 4 col·laboracions, una de les quals és amb Amaia Romero a Et vull veure, una de les cançons que trobem en català en aquest disc.
Tinc una estranya sensació de no poder anar millor, però
sabràs que amb tu tot va perfecte.
I de fet, una de les peces més comentades els darrers dies, just després que la parella trenqués la seva relació. Sembla que pon més el morbo que no pas la qualitat d'aquesta balada.
Canten cançons de la Judit, del cant que com si fessis acudits, i és que tot ho fas tan fàcil com petit. Però tu et fas gran, em vas fer 19 a mitjanit. Et vull veure al carrer a la porta de camí. Et vull veure deixant notes soltes pel jardí. Parafot sempre al teu cor. Et vull veure a poc però sense tenir por. Vine a mi aquesta.
I una altra balada, però ara de la canadenca Avril Lavigne, es diu Tell Me It's Over, i ella ens la presenta com una bonica història d'amor.
Després d'un silenci de 5 anys amb la malaltia de l'IME pel mig, que la va deixar a casa i a punt de morir, la cantant s'ha refet i la majoria de les cançons del seu nou disc giraran al voltant d'aquests difícils dies que va patir.
Leiva avança el seu nou disc amb una altra cançó, Marca de la casa. No te preocupes por mí.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
Leiva ha tingut uns mesos molt bons gràcies a la banda sonora de La Llamada i ara vol seguir sent el protagonista durant el que queda d'any i també el següent amb aquesta cançó que t'atrapa des del primer moment.
Tengo un plan. Salir corriendo hasta que todo se arregle. Me alejaba como el ruido de una ambulancia entre la gente. Y aunque te pese, te juro que esto no es lo que parece. No te convence, todo cambia, nada permanece. Después de superar mi límite mental he vuelto a remontar.
Minut i seran les 9 del matí. I arribarem a aquesta hora amb la previsió del temps, Albert Aparicio.
Aquesta setmana ha començat amb alguns núvols poc desenvolupats i gaudirem de més estones de sol. La temperatura màxima puja lleugerament, fins als 16 graus, i la mínima es situarà cap als 3 graus. Demà dimarts tindrem un dia en general assolellat, amb pujada de la temperatura màxima, fent que el bon temps duri fins dimecres, quan ens creuarà una nova línia frontal.
Us deixem amb la millor música del món, la de Ràdio Capital de l'Empordà, i amb la fórmula d'en Marc Clapés. El Supermatí torna demà.